Bona nit, Gabon. Avui dedicarem la major part del programa a les eleccions del proper diumenge 27 de setembre. Aprofitem per donar-vos dues notícies. Ja tenim Facebook, de mica en mica s'omple la pica, i Twitter, @micaenmicapica. També tenim una flamant novetat, la primera tertúlia que fem al programa, i que degut a la seva durada, no hi haurà selecció musical. Les vostres peticions les posarem la setmana que ve. A continuació vindrà l'Antonio amb el calaix de l'absurd. La Núria ens portarà les novetats dels serveis bibliotecaris català i basc. L'Albae Morell torna per via telefònica. I un servidor, Francesc, us conduirà tot el programa. Bé, ara que ja hi som tots i va fent fresqueta, podem començar a omplir la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
Avui és 24 de setembre del 2015. Ha arribat el compte enrere. El futur és incert, però el que no es va poder decidir el 9-N es decidirà aquest diumenge. Ja s'ha intentat tot, el diàleg i el referèndum. Però amb una Constitució que conté articles com el segon, referent a la unidad indivisible e indissoluble de la nación española, i el 8-è, que fa garante a l'ejército de todo lo anterior, poc marge de llibertat hi ha. Darrerament, també, quan hi ha eleccions, s'esdevenen anomalies misterioses, com que hi ha persones residents a l'estranger que han denunciat que no els han arribat les paperetes i no han pogut votar. Per d'altra banda, mirant els debats televisius, en què tots diuen el mateix a cada canal on els citen, podem simplificar la posició de cada formació. Junts pel Sí i la CUP, independència i a discutir-se a gust entre ells. El PP i Ciutadans fan el karaoke de la Constitució a dues veus. El PSC fa de percussionista d'aquesta banda sonora amb redobles federalistes. Catalunya Sí que es pot parla de resoldre problemes socials, però es desentén del sentiment d'autodeterminació de milions de persones. I Unió Democràtica vol seguir amb el pactisme a Madrid pels segles dels segles. Amén. Però si una cosa m'ha captivat ha sigut el ball de Miquel Iceta. Encara deu tenir agulletes aquest home. Era previsible que poc discurs aportaria el PSC, però estic d'acord en que Iceta té més ritme que Pere Navarro. Ara bé, Romeva també balla la rumba com cap altre per la Meridiana. I bé, els que no han ballat han fet l'indi. Cal respectar tots els discursos polítics, però a canvi els demanem que s'esmercin en elaborar un discurs que sedueixi, o almenys que sigui interessant. En una cosa sí que s'han mostrat d'acord, en que la relació Catalunya-Espanya ha de canviar. Si bé la campanya dels partidaris de la independència és plena d'optimisme, la dels contraris ha esdevingut la campanya de la por, que si ens expulsaran de la Unió Europea, de l'FMI, de l'ONU, de la Lliga... Unes mesures que ignoren els mateixos que ho diuen. Que si hi haurà un corralito, que si els bancs, caixes, multinacionals, Pronòvies i Joseph Ahram volen marxar... Bé, cadascú és lliure, tot i que els trobarem a faltar moltíssim, ho superarem. D'altra banda, també hi ha parlaments d'alguns països com Suïssa i Dinamarca, on s'han proposat mesures per a facilitar el diàleg entre Catalunya i Espanya. I hem de recordar que Merkel, Cameron, Obama, Lagarde i González no votaran el diumenge 27 de setembre. Sigui com sigui, la decisió de la majoria del poble català serà l'eina per caminar cap a un nou escenari. La resta, de moment, és ficció. Hi ha una qüestió per la qual s'ha de felicitar el poble català. Tant els partidaris de la independència com els partidaris del no. I és la convivència i la manera pacífica en què s'està duent a terme aquest procés fins al moment. Alguns insults a les xarxes socials, però no es coneix cap episodi de violència destacable. Que segueixi així. Malauradament, moltes de les persones que estem al País Basc no podrem participar activament del 27-S. Els que pugueu, diumenge, tots a votar. Partidaris d'una cosa o de l'altra, nascuts a Catalunya o a fora. Tant se val. Gaudiu del dia en què podreu escollir lliurement cap on anar.
La tertúlia.
Bona nit, Gabon. Carai, ostres, Basi, com vens tan mullat?
Gabon, secs. Puc dir que estic una miqueta mullat, però vinc molt il·lusionat perquè avui he pogut votar, eh?
Sí, t'havies mullat per content. Bueno,
m'he mullat per dues bandes. Per el cel i per el meu vot.
Quants anys fa que votes?
Voto, les primeres eleccions van ser el 82 que vaig votar. I la veritat és que sempre he votat, mai m'ha entret el meu vot, i aquesta vegada sí que he votat amb un grapat d'il·lusió i content, i he sentit algo dins meu que no l'havia sentit mai.
Has votat per correu i sense cap problema?
Sí, sí, cap problema. A més, allà a l'oficina de Bermeo m'han posat totes les facilitats del món.
Doncs bé, ara que hem començat tu i jo a parlar d'eleccions, anem cap a la tertúlia, que si no farem salat.
Estupendo.
Som-hi.
Bona nit, Gabon. Tenim aquí els tertulians. Tots teniu un denominador comú, això sí, sou catalans i residents a Euskal Herria i pel que veig a Biscaia, més que res. I bé, aquí tenim Albert Álvarez de Reus, Fermí Rubiralta de l'Hospitalet de Llobregat, Juanjo Pallarès de Terres de l'Ebre i Joan Redon de Premià. Comencem. Us faré la primera pregunta, que és que si sou partidaris de la independència de Catalunya i per què. Comences tu, Joan.
Bé, jo realment no estic en contra en si de la independència. El que trobo que no s'està fent de la manera més correcta. Hi ha altres maneres d'haver-ho enfocat, de fer unes plebiscitàries d'aquesta manera, en què hi ha gent que no ho està acceptant com a plebiscitari, que s'està fent un govern que només un dels blocs, dos dels blocs que participen, diuen que faran cas i ho entendran com una independència, i el resta, si guanyen o si guanyessin, farien un govern i governarien els 4 anys. Llavors, la manera que s'està fent i s'està polititzant tot el tema és molt gran. S'ha anat una mica de mare en aquest sentit, i s'hauria de fer amb una mica més de cap, per mi.
Albert.
Hola, bé, clarament sóc partidari de la independència per moltes raons. El que passa és que realment sí que em fa feliç en aquest sentit de que sembla que en els últims anys una part important de la població catalana també comparteix aquest sentiment, i això dona molta força al moviment, i bé, ara el que cal fer és saber gestionar-ho per no diluir el procés, per no allargar-lo excessivament, i bé, tenint en compte les diferents posicions i opcions polítiques i models socials i econòmics que cadascun dels partidaris pot defensar en aquest procés d'independència, doncs bé, saber reflexar-los tots en el que seria, bueno, un futur estat català.
Fermí.
Bona tarda. Jo també sóc independentista. Seguint amb el que deia el company Albert, em fa l'efecte de que d'un temps a aquesta part una bona majoria de la població se n'ha donat compte de que això que ni deien l'encaix a Espanya, doncs s'ha demostrat, doncs, totalment impossible. Vull dir, s'han exhaurit totes les altres possibilitats de maridatge dins d'un estat que el que fa és, d'alguna manera, o clarament, doncs ofegar-te, no? És el símil sempre recurrent, doncs, de la dona escarnejada a casa seva, on el marit típic, doncs, per no deixar-li, no li deixa el dret ni a poder-se divorciar. Vull dir, jo crec que el símil és una mica barroer, però és molt clar d'aquesta situació. Vull dir, entrant ja amb el tema de plebiscitàries, no plebiscitàries, vull dir, si fem unes plebiscitàries, és que ens han obligat a fer unes plebiscitàries, unes eleccions autonòmiques versus plebiscitàries. Vull dir, és evident que des de fa ja un temps l'Assemblea Nacional va dibuixar un full de ruta, i en aquest full de ruta estava contemplada la possibilitat de fer un referèndum. Vull dir, si nosaltres no hem pogut fer un referèndum a l'escocesa, no és perquè els catalans o bona part dels catalans no hagin volgut fer-lo, és perquè no ens han deixat fer-lo.
Quan vulguis, Juanjo.
Hola, bona tarda. Jo també estic d'acord amb que Catalunya es constituïsca en una nova república. Els meus motius principals són perquè crec que com a poble tenim dret a poder gaudir d'un estat que ens permeti arribar als nivells de benestar social, econòmic, cultural de justícia que tot poble mereix. Com que aquest estat s'ha demostrat per multitud de circumstàncies que l'estat espanyol no pot ser, ens veiem en l'obligació de fundar el nostre propi estat per a garantir això per a nosaltres i per a les generacions futures. La independència no és un fi en si mateix, sinó que és un instrument per aconseguir tot això. Evidentment, la forma més clara d'arribar a reflectir quina és l'opinió d'una ciutadania en una pregunta binària, si volem la independència o no, és un referèndum a l'escocesa. Això no ha estat possible per l'obstrucció sistemàtica de l'estat espanyol. Va haver una comissió de parlamentaris del Parlament de Catalunya que va anar formalment a demanar al Parlament espanyol la transferència d'esta competència i va ser una negativa rotunda. Llavors estem en aquest punt perquè no hi ha hagut cap alternativa. I dintre del full de ruta que s'està tractant per aconseguir l'estat català, també està especificat que si l'estat espanyol planteja en algun moment un referèndum vinculant a l'escocesa, ho acceptaríem i mos atendríem al resultat d'aquest referèndum.
Llavors, podem arribar a la conclusió que tots esteu d'acord, almenys amb un referèndum, però arribant-hi d'una manera diferent, no? O sigui, Joan, a veure, podries explicar-ho?
Crec que la politització que s'ha fet és gran. Realment, des del moment en què es diu farem un plebiscit, és una manera, una artimanya per fer un referèndum d'una manera diferent, per preguntar-li a la gent. Però després surten dient, no, però és un referèndum, però farem cas al resultat d'escons. No farem cas al resultat dels vots directes. Si és un referèndum, el que t'interessa és saber si hi ha un 51% de la gent que està a favor de fer això. Però, en canvi, si surt un 48 o un 45, que sembla, segons algunes enquestes, sembla que és el que sortiria, però donaria una majoria absoluta a un grup de Junts pel Sí i la CUP, llavors ja ens veiem legitimats per fer-ho. Sembla com una doble vara de medir que no és exactament unes plebiscitàries.
Albert.
Bé, el famós debat que últimament està apareixent de si vots o escons, bueno, per mirar d'intentar esquivar la manera que alguns poden considerar poc adequada de plantejar aquestes eleccions plebiscitàries i constituents. Bé, segurament no és la millor manera, però és l'única manera que s'ha trobat sense intentar la quadratura del cercle, no? Perquè, òbviament, esperar un referèndum pactat és una utopia donat l'escàs caràcter democràtic de l'estat espanyol i de la seva classe dirigent, que no del poble espanyol, que entenc que és plural i divers, però bé, els seus representants sí que s'han mostrat intransigents en aquest sentit i bé, no hi havia cap visió mínimament coherent que et fes veure que en els propers 250 anys doncs, es podria pactar un referèndum d'aquestes característiques. Respecte als vots i escons, sí, bé, òbviament l'opció més adequada pels partidaris de la independència seria una majoria absoluta en aquestes dues vessants. El que passa és que, clar, donat que no s'ha pogut fer un referèndum binari, doncs bé, l'única manera que s'ha trobat és aquesta. Espero que no surti sí en un costat i potser no en un altre, perquè bé, tot això podria diluir el debat afavorint les intencions dilatòries de la població espanyolista, doncs que d'una manera o altra està en contra del procés independentista. En aquest sentit, i ja per acabar aquest punt, dir que sota el meu punt de vista, bé, hi ha partits que estan clarament posicionats a favor del sí o a favor del no, En aquest sentit, i replicant una mica el company Joan que defensava, bueno, al meu entendre, una certa ambigüitat, jo crec que el moment de les ambigüitats ja ha passat fa temps. I, en fi. Tinc la lleugera sospita que un discurs no molt clar, una resposta ambigua, el que en realitat amaga és una voluntat unionista més o menys dissimulada.
Fermí Rubiralta.
És curiós que aquí, des de part de les posicions que ens impedeixen fer el referèndum, siguin els que ara no volen comptar escons, sinó que volen comptar vots. Si juguem un partit de futbol, els partits de futbol es guanyen 1-0. No és un partit de tennis on es guanya 6-4, 6-3 o 6-2. Això d'una banda. I per altra banda, és clar, vull dir, nosaltres no és el camp de joc o el tipus de joc que voldríem, perquè, a més, jugant en un tipus d'eleccions com aquestes, entre cometes autonòmiques, segur que hi ha molts vots que es decanten per opcions teòricament favorables al no, quan aquests vots amb un referèndum a favor o en contra de la independència serien vots favorables, i el cas, si no t'entes malament, podria ser precisament el teu. No, em refereixo a tu, Joan, que possiblement en unes eleccions votaries, i potser m'estic adelantant i no vull ofendre't en aquest cas, vull dir, possiblement podries votar Catalunya Sí es Pot, però en canvi que aquest vot es comptaria com el no. De fet, fins i tot la Junta Electoral Central el compta com no i els hi regala una sèrie de minuts amb un espai pagat per tots, quan la teva opció podria ser un referèndum, una opció a favor de la independència. Vull dir que aquesta és la raó per la qual nosaltres els que comptarem escons primer, però després, evidentment, amb l'altre ullet mirarem quina és la voluntat real del nostre poble, perquè ens interessa realment saber-la, no per utilitzar-la com una arma en contra de l'enemic, sinó per saber què pensa el nostre poble. Doncs per això diem que, malgrat tot, preferim un referèndum.
Juanjo Pallarès, i després li passes el torn de rèplica al Joan.
Si discutim sobre la... si és la millor manera de discernir si s'ha de començar un procés d'independència o no, és unes eleccions plebiscitàries o un referèndum, estarem tots d'acord que és un referèndum. El quid de la qüestió és per què hem arribat en aquest punt. Hem arribat en aquest punt perquè l'Estat espanyol ens ha obligat a agafar l'única drecera que podíem agafar de forma unilateral, que és dir, que el president de la Generalitat pot convocar de forma unilateral unes eleccions. És l'única cosa que pot fer un president de la Generalitat. Per tant, és l'única sortida que tenim. Llavors, el que no podem fer és jugar a un tipus d'elecció perquè no tenim més remei, però aplicar unes regles que són d'un altre tipus de votació, que és un referèndum. Llavors, aquí, si volem comptar vots, tenim un problema. I les mateixes, hi ha llistes que es presenten que no agafen una posició determinada per la independència, sí o no. Per exemple, Catalunya Sí que es Pot no es cansa de dir que no està ni a la banda del sí ni a la banda del no. Unió Democràtica mateix, encara que els seus discursos ho deixen molt clar, però teòricament tampoc rebutgen la independència d'entrada. Llavors, no és just, si fem un compte de qui guanya o qui no guanya les eleccions plebiscitàries amb vots, comptar només en el bloc del sí, Junts pel Sí i CUP, perquè hi ha organitzacions que elles mateixes diuen que es presenten i admeten i fan crides al vot independentista. Llavors això és fer trampa. O fem o passem olímpicament del compte de vots i comptem només escons, o llavors hem d' arribar a la conclusió de que hi haurà tres classificacions: sí, nos i indeterminats, i comparem els sis i els nos, i l'indeterminat haurà d'agafar un paper, no sé, com un vot en blanc. Llavors, si volem jugar en aquest joc, l'única forma de no fer trampa és aquesta. Però bueno, no sé, si a mi em fa l'efecte que estem més discutint el mètode i no l'objectiu final. Evidentment, el desitjable és un referèndum. Ara, posats en un cas que tinguem un referèndum, què és el millor? Independència sí o independència no? Que és a lo que estàvem inicialment parlant, no? Perquè bueno, que les plebiscitàries és un recurs d'última necessitat, està clar. Ara, fiquem-nos en un escenari de referèndum, sí o no? Jo crec que clarament que sí. A mi m'agradaria que tots els partits i totes les opcions, en lloc de discutir si és un, si hauríem de fer un referèndum, si hauríem de fer, que està clar que ho hauríem de fer, vale, amb el supòsit del referèndum, què farem? Sí o no? I això és el que hi ha alguns grups que encara no encara s'ho han de pensar.
Joan, et toca respondre a les al·lusions.
Val, a veure, per parts, bueno, gairebé tots heu dit una mica el mateix, no?, amb altres paraules. D'ambigüitat per part d'alguns que no s'han mullat, que sembla que no s'han mullat massa. Jo crec que més aviat és, ja ho han dit de fet altres vegades, tant Catalunya Sí que es Pot com la plataforma general Podemos ho ha dit, i són gent que, sobretot a Podemos, diuen no, nosaltres no estem d'acord amb la independència, vale? Això és el que diuen ells, però estem d'acord en que la gent decideixi. I això jo estic d'acord. I avui en dia, en un panorama més general, no quedant-nos només a Catalunya, si es treballa es pot forçar cap allà. Dius, jo crec que molt del moviment independentista que ha estat creixent, que comentava l'Albert i que la primera intervenció, que és veritat, ha crescut molt en els últims anys. Hi ha molt de que el govern central fa tot el que pot perquè creixi l'independentisme, o sigui, fa coses que dius, ostres, és que ho entenc, o sigui, hi ha un sentiment que està creixent perquè fan coses que fan el que fan. Però crec que és una exageració, és una reacció a una acció, no perquè realment la gent sí que hi creu en la independència, però no en una situació més normal. La inflamació aquesta hauria baixat bastant. Llavors es pot treballar, jo crec que es pot treballar més a aconseguir que, evidentment, el govern central actual no faria un referèndum mai, però hi ha una possibilitat gran de que en un futur sí que hi hagi un govern central que faci un referèndum.
Et refereixes, i us ho pregunto a tots, en un hipotètic govern de concentració, bueno, podríem dir un pacte que hi hagi entre el PSOE i Podemos al mes de novembre, s'obriria una porta d'esperança? Hi hauria alguna escletxa de diàleg? Juanjo?
Sí, jo crec que aproximadament les possibilitats de que això passi són exactament zero. Absolutament, perquè no hi ha cap estudi demoscòpic ni enquesta que s'estigui fent darrerament que dona cap tipus de possibilitat perquè hi hagi un canvi, una alternança entre els dos grups que s'estan repartint el govern a Espanya des de que la democràcia està establerta. Si no és el PSOE amb l'ajut del PP, de Ciutadans o de Podemos, serà el PP amb l'ajut de Ciutadans o del PSOE. I d'aquí no ens mourem. I això és un carreró sense sortida, perquè les coses, lamentablement, són com són. I la realitat és la que tenim. Està clar que si el govern espanyol i l'estat espanyol fos com l'estat de Dinamarca o l'estat de Noruega, probablement no hi hauria independentisme a Catalunya, d'acord? O com si Canadà fos equiparable a l'estat espanyol, d'acord, però és que no ho és. L'estat espanyol és l'estat espanyol. I, bueno, no podem jugar a hipòtesis que no són reals.
Fermí Rubiralta.
Sento ser molt, molt clar i molt directe. La possibilitat de poder fer un referèndum o de tirar endavant per la via de l'entesa amb el govern de Madrid, ho sento, però és zero. És zero. Vull dir, qualsevol reforma constitucional de la Constitució del 1978 necessita dues terceres parts dels vots. És jugar amb una hipòtesi que ningú es creu, que entre el PSOE i Podemos o tota l'esquerra o tots els grups que estiguessin a favor de la reforma constitucional doncs aconseguessin aquestes dues terceres parts arraconant el PP. Això d'una banda. Segona qüestió. Des de la mal anomenada transició de l'any 78 han passat, si els meus comptes no són malament, s'han passat 37 anys. D'aquests 37 anys, durant 21 anys ha governat la suposada esquerra espanyola i federalista. I l'avenç en aquest camp ha estat zero. No sols no ha estat zero, sinó que hi ha hagut maniobres i concretes per tirar enrere el minso procés procés autonòmic. Recordem-nos de la LOAPA o del procés de retallada darrerament de l'Estatut, etc, etc, etc. És a dir, que en un moment donat tot el que s'havia aconseguit, fins i tot en aquest camp, en l'any 78, doncs ha estat retallat i tirat enrere. Ja no em vull remuntar a la història, però és que si recordem la història del segle XX, a l'Estat espanyol hi han hagut no sé quants aixecaments armats, puc parlar del franquisme el més evident, però és que la dictadura de Primo de Rivera, la causa va ser també un aixecament en contra del separatismo. L'intent de cop d'estat, recordem-ho, de l'any 32 del general Sanjurjo, va ser també un aixecament en plena discussió de l'Estatut de l'any 32. Vull dir, així ens podem seguir històricament cap enrere. El senyor Pau Claris, que segons l'articulista del País de l'altre dia era el segon president més dolent de la història de Catalunya, va ser enverinat l'any 1641 quan es va atrevir a nomenar com a rei del Principat de Catalunya el rei francès i no el rei espanyol, vull dir, i no me'n vull anar fins a la noche de los tiempos perquè sembla que estiguem fent doncs historicisme barato, però vull dir, però a les proves no me remito, vull dir, la història d'alguna manera és per aprendre'n, i més que la història, vull dir, tots comprenem doncs que aquesta possibilitat ho sentim molt, perquè com ha dit abans molt bé l'Albert, la nostra diferència és amb les classes dirigents espanyoles, mai amb un poble espanyol amb el que mantenim molts llaços i amb els que seguirem mantenint molts llaços. Vull dir, a Fraga no hi posarem cap barrera, hi posarem una autopista, però evidentment aquesta autopista la farem amb inversions pròpies. Vull dir, tal com decidirà el poble català. Que ho farem millor o pitjor? Segurament ho farem tan malament com ara, però tindrem almenys la possibilitat d'equivocar-nos nosaltres mateixos.
Joan Redon.
Sobre el passat, la història, bueno, només fa falta llegir una mica de llibres d'història i veure que sí, hi ha hagut una època molt fosca i el segle XX ha sigut especialment fosc per Catalunya, o sigui, això està clar. El que jo miro no és cap al passat, sinó cap endavant. Crec que ha entrat un nou actor en tota la política, ja no només a la península, sinó en tota Europa estan entrant una sèrie de nova gent, de noves cares, amb una intenció de fer unes coses diferents, de canviar, de dir, escolta, potser ens hem estat equivocant en alguns temps i la gent jove, molta gent jove que fins ara li donava l'esquena a la política, que no volia que el polític només era gent que feia carrera, que tota aquesta gent ara són els que han entrat amb ganes de dir, escolta, anem a fer les coses diferents. I una de les primeres coses quan se'ls ha preguntat han dit, tu què penses d'independència? Que no, però faries un referèndum? Sí. Aquest és un discurs, per exemple, que no l'havia fet fins ara ningú. I tenen una certa força. Vale? O sigui, amb una claretat de dir hi ha un dret a decidir i hi ha un dret a fer una... Això. Llavors, és una mica també trobo des dels sectors més catalanistes que hi ha una demonització o posar en el mateix sac a molta gent dintre de l'estat espanyol quan realment l'estat espanyol hi ha molta gent de moltes menes, hi ha molta gent amb la que es pot parlar. Si jo trobo que si des de Catalunya més que està buscant separar-se és enfortir i buscar els aliats perquè canvi, es pot canviar. Llavors, és un cartutxo. Fins ara sí que és veritat que jo pensava que s'havien acabat totes les bales en el... Saps? I ja dius, aquí només ens queda demanar la independència i enviar-ho tot això a on sigui i el que surti. Però trobo que ha aparegut una nova oportunitat que pot canviar això. I val la pena intentar canviar de que realment estigui unit, torni o estigui unit per primera vegada, no sé ben bé, no sabria com dir-ho, però és com si tens una casa que viu varia gent i dius, és que està fet una merda, en comptes de mirar d'arreglar-ho, me'n vaig de casa, i però a quina casa? No ho sé, ja allà, quan estigui fora amb les maletes ja trobaré a veure què fem, perquè una altra cosa és que jo tampoc trobo quin és el país, mirant al futur, mirant endavant, exactament, realment, la República Catalana, quin tipus de república és? Perquè repúbliques hi ha de molts tipus. I cada persona que està votant sí a la independència, o que vol votar un sí a la independència, té una mentalitat diferent del que és una república. Vale? Pot ser una república presidencialista, com passa a França, o pot ser parlamentària, com passa a Alemanya. Quin sistema d'eleccions hi haurà? Com es repartiran? No sé, hi ha una sèrie de variables. És un lloc centralista, no serà centralista? Quina manera de política? Com es portaran les coses a terme? Simplement s'està dient sí o no, i ja quan això ja parlarem. Llavors això és una cosa que és perillosa, són coses que s'han de tindre molt clar abans de voler trencar amb tot.
Albert?
Bé, jo en aquest tema seré molt breu, i les meves especulacions sobre una possible aliança a l'estat espanyol entre PSOE i Podemos i valorar aquesta suposada nova classe política que serà comprensiva i bé, en fi. Tot això em sembla que és una pantalla que molts ja hem passat. Ja, bé, no ens creiem res. Els exemples són múltiples. Cada generació té la seva suposada nova sàvia política, però bé, jo amb l'experiència que tinc, donada la meva edat, en fi, jo suposo que també el que la gent esperava del Felipe González en el seu moment i el que va acabar sent, doncs bé, suposo que deu estar bastant lluny de les aspiracions inicials. I si en el que ara s'entén nova sàvia política és Podemos o Ciutadans, bueno, pues, en fi, no sé, Podemos ja ha passat a les eleccions europees, ja va rebaixar, al meu entendre, el seu discurs inicial, i bueno, i de Ciutadans ja n'hi parlem. En aquest sentit, no crec que tingui molt de sentit valorar-vos des del meu punt de vista, perquè és que aquí la clau és el marc territorial que té cadascú al cap. Hi ha gent que té el marc territorial als Països Catalans, i per tant del que passi més enllà, en fi, espanyols, encantat d'haver-vos conegut, i ens trobarem al camí i col·laborarem en moltes coses, però en fi, no és la nostra batalla aquesta.
Fermí?
Sí. A mi, la veritat, sento dir el que diré a continuació, i és que sento que la bona... em sap greu que la bona voluntat, les aspiracions reals de canviar la societat que tenen pràcticament, jo diria que tots els que el diumenge votaran per Catalunya Sí es Pot, es perdi per una ceguera politico-territorial. Vull dir, a mi fa l'efecte que si algun tema ha posat en solfa la transició des de l'any 78 fins a aquests moments ha estat precisament el tema del sobiranisme català. Ho diré amb altres paraules, està clar que el 15M català és el procés sobiranista. Vull dir, la mateixa ànsia que Madrid es respirava per canviar el sistema polític ho era a Catalunya precisament per tirar endavant, amb una diferència, i és que mentre que Podemos, perdoneu-me la meva opinió, no té clar cap a on anar més enllà d'unes reformes amb les quals jo participo pràcticament al 100%, no té un projecte definit cap a on anar, nosaltres els països catalans evidentment sí el teníem, i aquest projecte es deia independència. Això d'una banda. D'una altra banda, seguint per aquest mateix discurs, vull dir, precisament gràcies a poder posar en solfa el sistema de la transició, el procés sobiranista ha obert per primera vegada i per únic lloc al nostre país la possibilitat d'obrir un procés constituent, cosa que em sap molt greu dir-ho, Podemos no ho pot aspirar a somiar a l'estat espanyol en les properes no sé quantes generacions. Ho sento, però la realitat em penso que va per aquest camí. I davant del que tu deies, Joan, sobre el tema, precisament l'obertura d'aquest procés constituent ens donarà la possibilitat d'aspirar a construir el país que nosaltres voldrem, perquè a partir d'aquest moment, quan s'obri per mitjà d'aquest procés constituent, podrem definir quin país volem. Això sí, hem de ser conscients que el país que volem ha de partir del país que som. I determinades coses amb les quals jo estic totalment d'acord possiblement no seran viables, perquè tant l'estat espanyol com Catalunya es troben amb unes coordinades geogràfiques i espacials i temporals molt concretes. Vull dir, i ens agradi o no ens agradi, la població del nostre país té unes característiques que no podem negligir en aquests moments ni a partir d'aquests moments.
Juanjo?
Sí, sobre la possibilitat d'una reforma, no sé, a mig plaç de l'estat espanyol que ens pugui satisfer com per abandonar el projecte sobiranista català, doncs, bueno, jo tampoc no m'hi estendré massa. Afortunadament, la hipòtesi quedarà refutada o confirmada el 20 de desembre, és a dir, probablement no s'haurà ni constituït o portarà poques setmanes constituït el nou govern català sorgit de les eleccions del 27S, que tindrem eleccions al Parlament espanyol i la hipòtesi quedarà confirmada o refutada. I jo personalment no em crec de cap manera que cap de les opcions reformistes que es presenti, si és que n'hi ha alguna, i acceptem que Podemos és una opció reformista, pugui aspirar a obtenir uns dos terços de representants per engegar reformes d'esta naturalesa que permeten un dret de decidir efectiu de les nacions que avui en dia hi ha a l'Estat. Sobre com serà la República Catalana, doncs hi haurà una mica de lo que les circumstàncies mos permetin, com diu el company Fermi ara, i una mica, l'altra part, serà lo que la ciutadania catalana vulgui. Jo puc tenir una opinió o una visió, Fermi una altra, Albert una altra i Joan una altra. Això serà un compendi de la sensibilitat política del país. Llavors, però s'ha de separar els dos moments. Primer hem de decidir, com a societat, si comencem pel nostre compte el camí i fundem un estat independent i llavors, atenent a les sensibilitats que hi hagi al nostre país, definirem com serà aquesta república. El que no podem fer és barrejar els processos en un perquè llavors confonem els sis, els nos i les situacions. O sigui, jo puc votar a favor d'una independència però està en contra d'una proposta de país que em faiguen. Si ho fem tota la vegada, no serem capaços de discriminar en què estic a favor i en què no hi estic.
Que respongui el Joan i passarem a un altre tema.
Una cosa ràpida. Jo al principi em referia a la politització que s'ha fet de tot aquest procés, com el meu centre de la manera de fer i d'en contra de votar en aquest moment un no a la independència. Un motiu, per exemple, és que durant aquests últims 4 anys s'ha fet un borrador d'un estatut català. Algú l'ha llegit? Un borrador es va fer, fins i tot el jutge que el va fer, això. Allà ja es parla i a ningú li han preguntat, no hi ha hagut una assemblea, no s'ha fet... Sí, si tu l'has llegit i em pots informar d'això...
Sí, jo no he llegit, però si et refereixes a la proposta de Constitució que va elaborar el jutge Santi Vidal, és una proposta que va elaborar ell, però n'hi ha hagut altres propostes. No té un valor... A veure, ningú està dient que la proposta de text constitucional que va fer el jutge Vidal tingui cap valor normatiu o serà el que s'aplica a la República Catalana. No. No, era una proposta que ell va fer a nivell personal en el seu temps lliure, però este document no està ni dintre del Consell Assessor de la Transició Nacional ni s'està fent com a base de treball de res. La proposta de Constitució sortirà de les comissions constituents que s'establiran quan se constituïsca el Parlament, després de les eleccions. El jutge Vidal no ha fet el borrador de la Constitució catalana, ha fet la seva proposta, però no tindrà cap base per al futur texte.
Passem a un altre bloc i ara serem molt més àgils. M'agradaria que cadascú de vosaltres em fes un breu pronòstic de com aniran les eleccions del 27. Comences tu, Joan.
Jo no m'atreveixo a donar un número d'escons. Jo sí que crec que és molt possible que s'aconsegueixi el... Junts pel Sí no aconseguirà la majoria absoluta per si sola, necessitarà la CUP, el que serà un problema després per... Jo crec que després això farà que Mas no sigui president. Després tota la gent, el Partit Popular, es pegarà la gran bufetada de la vida i tota aquesta gent que no votarà el PP votarà Ciutadans. I llavors, I després la plataforma de Catalunya Sí que es Pot estarà segurament com a tercera força intentant doncs, a veure, fer una mica de mediador, ser una mica un catalitzador de pacificador de tot això, d'aquesta bipolaritat que hi haurà.
El teu pronòstic, Albert?
Només apuntar que, bé, jo crec que, diguem-ne, Junts pel Sí amb la CUP sumaran més de 68 diputats. I respecte al número de vots, doncs no sé si crec o vull creure que sí que s'aconseguirà una majoria de més del 50%. Per tant, bé, el meu pronòstic arriba fins aquí. No me l'aixugaria més, com diu el Xavier Trias.
Fermí?
Jo sí, penso que Junts pel Sí fregarà la majoria absoluta si no l'aconsegueix. I en aquest sentit, per una vegada, voldria ser optimista. Vull dir, jo crec que amb l'ajut de la CUP, evidentment, la majoria serà molt ampla, però jo crec que, a més, que no faríem una bona lectura dels resultats si d'alguna manera menyspreem els vots que poden estar i que de fet estan a favor d'un projecte independentista i alternatiu fins i tot dins de Catalunya Sí que es Pot.
Juanjo, el teu pronòstic?
Sí, jo crec que l'independentisme obtindrà majoria absoluta, crec que serà una majoria bastant àmplia. Coincidisco en Fermí que Junts pel Sí estarà proper a la majoria absoluta, no tinc clar si per sobre o per sota, però fregant-la. Crec que no és descartable que entre les dues candidatures se superi el 50% de vot, a més, i anirà de poc, en tot cas, crec.
Bé, per acabar, ara una pregunta rapideta, o sigui, votareu el diumenge? O bé per correu, o bé anireu allà en persona? Tu, Joan, per exemple?
No, de fet, jo és que estic empadronat aquí, llavors ja no ho puc. De totes maneres, en el cas hipotètic que pogués votar, bueno, crec que ha quedat bastant clar en tota la tertúlia, però...
Espera, que aprofito. I ara sortiu de l'armari, de pas, també.
Jo votaria a la plataforma Sí que es Pot.
Soc l'Albert i milito a la CUP de Reus en aquest sentit. Ja ens entren les mascaretes per si hi havia algun Sherlock Holmes adormit que no hagués pogut ubicar-me. No, tampoc puc votar, ja fa anys que resideixo aquí, que estic empadronat, per tant no tindré aquesta oportunitat.
Fermí?
Porto ja, ahir va fer 35 anys que visc en aquest país, no puc votar, vull dir, jo voto al País Basc, jo milito amb una organització de l'Esquerra Abertzale del País Basc, vull dir, ja em sento tant d'aquest país com d'aquell. El meu vot seria vot d'independència, no tinc molt clar si seria cap a Junts pel Sí o cap a la CUP, vull dir, en aquests moments realment tant se val.
Juanjo Pallarès?
Jo tampoc no podré votar en aquestes eleccions perquè porto 13 anys empadronat aquí al País Basc. Jo votaria Junts pel Sí perquè crec que és la millor eina que tenim en aquestes eleccions per a garantir que això acabi arribant al punt final que he descrit abans.
Moltíssimes gràcies a tots. Fins aquí la tertúlia. Hem compartit les opinions ben argumentades de catalans residents a Euskal Herria amb unes inclinacions polítiques ben fonamentades sobre el procés independentista. Hauríem agraït trobar persones amb ideologia propera a Ciutadans, al PSC i al Partit Popular, però ningú ha volgut participar-hi. Esperem i desitgem que de cara a propers debats de caire polític puguem donar veu a totes les ideologies.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
I amb aquesta música sempre, sempre, sempre anirem a petar a la secció de l'Antonio Rueda, que ha tornat aquesta setmana de les seves vacances a Portugal.
Hola, bona tarda, companys. Ja torno a estar aquí una altra setmana amb vosaltres. Bona tarda, Cesc. Bona tarda, Bassi. I bona tarda a tothom que ens està escoltant. Aquesta setmana he portat una secció que presentaré en uns segons, perquè ahir em vaig trobar amb una notícia increïble.
Quina?
Jo vinc aquí a parlar de coses absurdes, coses idiotes, coses que fan gràcia. Escolteu.
defender que a los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros.
Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña.
No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco.
Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla.
Pues, ¿y la europea?
Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española.
Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna.
Una disquisició, senyor Rajoy. He de parlar amb vostè molt seriosament. Li vull fer una proclama molt important. Senyor Mariano, no deixi mai de parlar a la ràdio. Cada vegada que vostè parla, perd vots.
Home, jo ja li he dit que vingués, però ara mateix no té temps.
Ara ja no em queda clar d'on som. Som europeus, catalans? Som espanyols, també ens obliguen? Com funciona això?
No sé, jo esperava que ho digués ell.
Que ho digués ell, sí, em sembla que no ho té clar, eh? Em sembla que mai aquest home mai ha tingut gaire clar el que pensa. Continuarem, després d'aquesta tonteria d'en Rajoy, continuarem amb la nostra secció i veig que vau estar molt seriosos la setmana passada i aquesta setmana amb l'11 de l'11S i les eleccions catalanes del proper dia 27. Farem un parèntesis i intentarem riure tots plegats una mica. Llavors s'ha demostrat aquestes últimes setmanes del que és capaç l'ésser humà, no? És capaç d'agrupar-se en col·lectivitat, de reivindicar les seves idees, de lluitar per fer pinya, però avui parlarem de l'altra cara de l'ésser humà, la cara més idiota, diguéssim, parlarem dels rècords Guinness, perquè he estat recopilant informació doncs, dels rècords Guinness més absurds que tenim per internet, no? Primer de tot, vull parlar del nord-americà Kevin Scheller, té el genial rècord aconseguit l'1 de setembre del 2007 de trencar 46 latrines amb el cap en un minut.
Hòstia, després es va prendre una aspirina, no?
Es va prendre una aspirina. El que jo no entenc és quan decideix una persona batir aquest rècord, no? Jo m'imagino doncs, menjant avellanes, menjant plàtans una setmana sencera. Va arribar un moment que no podien fer de ventre, va passar per davant d'una exposició de lavabos, me cago en dena, això no pot ser, va començar a trencar, hi havia un jutge per allà al costat, això és un rècord.
Espero que el jutge no sigui de la fàbrica Roca.
El jutge segurament és de la fàbrica Roca, sempre al rècord Guinness hi ha una part important de publicitat.
Un nebot, sí, potser.
Un nebot, l'ésser humà és increïble, senyors.
No ho sé per què la va tenir amb els vàters, però bé, potser ho estava passant, ara tenia un mal moment personal, la dona el va deixar, o la feina el van fer fora, i bueno, doncs potser és on reflexionava més i tenia pensaments negatius.
Però l'únic remei que podem fer és que parli amb el José Coronado, no?, i que ha de solucionar aquest problema d'un cop.
Home, però si ha d'anar molt sovint, també. Si no haurà de carregar molt.
Sí. Seguirem amb un altre nord-americà, el Donald Goske, de Wisconsin. Porta 37 anys menjant a diari una hamburguesa Big Mac. Ha arribat a la xifra de 23.000 hamburgueses.
Bueno, si no les menja totes de cop, jo crec que una al dia encara és passable, eh? Això és un rècord, o sigui, realment
sí,
una Big Mac.
És un rècord.
Això és molt factible, eh?
La pregunta és si el jutge que verifica el rècord està als 23 anys a casa d'aquest home verificant que es menja una hamburguesa cada dia.
Clar, això tens raó, mira, no hi havia caigut. Tens raó. Deu haver molt rècords, eh? Jo crec que de menjar, segurament hi hagi rècord de calçot i tot.
Ah, sí,
de menjar calçots, sí, gent que fa barbaritats.
A Valls, cada any hi ha concurs de calçots. A més, si no m'equivoco, fa 3 anys un australià va guanyar el rècord en 250 calçots.
Un australià,
sí. I l'any passat va ser un català. No recordo de quin lloc, crec que era de Barcelona, ara és que no ho tinc aquí davant, i es va queixar, després de menjar-se 220-230 calçots, que estaven una mica crus. I que ho va passar malament. Sí. Es va passar el vàter tota la nit, això sí que ho va dir. Això em va quedar clar.
Sí, aquell any em sembla...
No tenia el vàter trencat.
Em sembla que les accions d'Omeprazol van pujar un 20%, si no m'equivoco.
I em sembla que aquella nit la seva dona no va voler marro amb ell, eh?
No va voler marro al sofà, això,
home. El marro portava dintre.
No sé per què, però el següent és d'Estats Units. En aquest país arriba un altre rècord. És Andrew Doll, no sé si ho pronuncio bé,
no
que és capaç d'inflar 23 globus amb el nas amb tan sols 3 minuts. Clar, t'imagines, no?, aquella família...
Si tots que... fan força, aquests tios que portes. Sí.
Aquella família diu... Pare, tinc un propòsit a la vida, i el pare, hòstia, estic molt content que vols estudiar medicina, ser advocat... No, no, pare, he decidit... Conflaré globus amb el nas.
Bé, potser tenia la boca ocupada, eh? Estava menjant.
Sí, sí, és increïble, és increïble.
A mi, quan escolto aquests rècords, sempre em faig la mateixa pregunta. Com haurà sigut la pensada per dir, vaig a batre aquest rècord? Perquè és que és absurd, absurd, absurd.
Jo crec que almenys no estava encostipat.
Sí, sí, després pensar, no? Qui decideix què pot ser un rècord? És a dir, jo un dia arribo allí i dic, vull un flac globus amb el nas. Hi ha un tio que agafa una llibreta i diu, doncs mira, avui farem el rècord. No ho entenc, no ho entenc.
Perdoneu la meva incultura, els Premis Guinness, això, on tenen? Tenen una seu física, en algun lloc?
Sí, em sembla que està...
Sí, per el que jo tinc entès, hi ha una gala anual que celebren els més, entre cometes, estrambòtics i mediàtics, però qualsevol persona pot fer qualsevol rècord Guinness. L'únic que has de fer és primer informar al rècord Guinness que ho faràs, ells t'envien una persona que verifica que ho faràs, i si ho fas, sortiràs.
Això va començar amb la marca de cervesa Guinness. Va començar amb la marca de cervesa Guinness, que em sembla que va ser algo així, que anaven uns tios fent-se unes birres, van començar a fer tonteries i em sembla que van començar així. No estic molt ben informat, una cosa semblant.
Mira, avui ho buscaré, la veritat.
Enviem un what?
Jo crec que fins aquí hem tingut suficient, acabaré aquí la secció. Fins la setmana que ve, companys. Bona nit, Gabon.
Ens ho hem passat molt bé. Moltes gràcies als dos, Antonio i Basi, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve i Gabon a tots.
I ha arribat el moment d'obrir la secció de Cultura i Llibres de la Núria Mampel. Bona nit, Gabon, Núria. Què ens portes avui, Núria?
Caixa, Cesc. Doncs avui us porto informació sobre biblioteques. Començo amb les biblioteques de Catalunya. Potser no tots ho sabeu, però l'any 2015 ha sigut designat any de les biblioteques, coincidint amb el primer centenari de la creació de la xarxa de biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya. Aquest any Biblioteques expressa un dels signes d'identitat de Catalunya, la consideració de la cultura com un element clau per al desenvolupament del país. Com ho volen fer? Doncs amb un conveni de col·laboració per enfortir les biblioteques públiques de tot Catalunya. Amb la creació d'un catàleg col·lectiu, on podrem consultar tots els llibres que hi ha a tot Catalunya, unificaran el carnet, és a dir, que si tu ets de Reus i vols anar a agafar un llibre a Girona, ho podràs fer sense cap mena de problema, no t'hauràs d'inscriure a les biblioteques de Girona. I el que faran també és el préstec interbibliotecari, que tu podràs agafar un llibre de Lleida, el podràs demanar a Barcelona i te'l portaran fins allà. Doncs per acabar, felicitar els companys bibliotecaris de Catalunya i que el 2016 ja tindrem tots aquests nous serveis.
Au, doncs, ja ho sabeu els que viviu a Catalunya i els que hi aneu de tant en tant, doncs podeu gaudir d'aquest nou sistema de préstec. Què més, Núria? Seguim.
I ara canvio de biblioteques. Passo a les biblioteques d'Euskadi.
Vinga, doncs, on residim la majoria de nosaltres.
S'ha creat una nova plataforma de lectura pública d'Euskadi que facilita la lectura de continguts digitals, és a dir, llibres electrònics, a través d'internet, mitjançant les modalitats de streaming o de descàrrega. Ho podrem consultar a www.euskadi.net/eliburutegia. Per poder fer servir aquest servei, necessitarem ser socis d'alguna de les biblioteques d'Euskadi, necessitarem tenir una connexió a internet i un lector digital.
Bé, els e-books que podem llegir mitjançant Kindle o una tablet, perfectament. Ara ve una agenda cultural que ens toca de ben a prop.
I per acabar, les activitats dels casals d'Euskal Herria. Avui dijous a les 6 de la tarda el Casal Bilbao ha celebrat la seva reunió. Per tant, fins la propera setmana no es podrà informar de les activitats que es duran a terme. Per altra banda, a l'espai Topalècula de Donòstia, el Casal Català de Donòstia, perquè ho entengueu, comencen les tertúlies dels dilluns per commemorar el 10è aniversari. I un dilluns al mes hi haurà una xerrada. El dilluns 28 de setembre, a les 8 del vespre, hi haurà la tertúlia el dia després. Amb Odón Elorza, alcalde de Sant Sebastià durant 20 anys i actual diputat socialista per Guipúscoa. I Joseba Aguirretxea, també diputat per Guipúscoa, del grup parlamentari basc al Congrés dels Diputats, que parlaran sobre la situació de Catalunya després dels comicis del diumenge. El públic també hi podrà participar. Durant la tertúlia serviran una fari berenar amb vi i pinxos. El preu per persona és de 12 euros i s'ha de reservar plaça a través del correu electrònic cristina@espaicatalunya.org o bé al telèfon 943 47 14 64. Repeteixo, 943 47 14 64. I fins aquí. Ens veiem. Bona nit, Gabon.
Doncs un bon pla, ben organitzat, amb dos polítics de referència de la ciutat, i esperem que el debat sigui enriquidor. Ja ho sabeu, els que hi vulgueu anar, envieu un mail o truqueu on us ho ha dit la Núria. Ens veiem la setmana que ve. Aquesta música sempre ens suggereix els temes que porta l'Albae, però l'Albae físicament no és aquí. L'hem de trucar per telèfon perquè és a Catalunya. Bona nit, Gabon, Albae.
Bona nit, Gabon. Al mes de març de 1930, les forces republicanes van pactar l'estratègia per instaurar la República Federal Espanyola, expulsant així a un rei que havia acceptat una dictadura de 6 anys. Tot això a Donosti, aquí, al costat de casa. Un any més tard, el rei Alfons XIII de la dinastia dels Borbons va convocar eleccions municipals plebiscitàries per rentar-se la cara. Sí, va sortir el tret per la culata. És cert que va guanyar l'oposició monàrquica, però les grans ciutats i a Catalunya van guanyar de forma aclaparadora els republicans. Un dia després, Eibar va proclamar la república i el següent es va proclamar Barcelona, hores abans que Madrid. El 14 d'abril de 1931, Lluís Companys va proclamar la república, sense especificar quina. Poca estona després, Macià proclama la República Catalana, afegint que cordialment mirarien d'integrar-la en una confederació de repúbliques ibèriques. I des d'aquí que ja tenim la independència. Des de Madrid, és clar, no ho podien permetre. Com podia estar Catalunya al mateix nivell que Espanya? Espanya no va complir el pacte de Sant Sebastià i Catalunya va haver de pactar per evitar una guerra. Així és com, tres dies més tard, es va canviar el nom de República per Generalitat, recuperant el nom medieval d'un dels òrgans de govern, per tornar a estar supeditats d'Espanya. Bé, m'agradaria acabar avui amb el discurs que va fer Macià a la inauguració del Parlament de Catalunya de 1932. Altre cop, paraules velles, però alhora molt actuals.
Sentiu la joia d'aquest moment, i amb ella la vostra responsabilitat i la vostra glòria. Hi ha un poble alçat al voltant vostre. Escolteu la seva vibració. Recolliu els seus anhels. Realitzeu les seves esperances. Res ni ningú pot privar-nos, ara, de plasmar-li aquella Catalunya que, salvant la inquietud del viure, el meni cap als ideals.
Tendra, dolça nit d'hivern.
Ha arribat el moment de posar a punt i final al programa d'avui. Hem escoltat la primera tertúlia del programa, 100% política. L'Antonio ens ha il·lustrat amb el seu humor. La Núria ens ha informat de les innovacions bibliotecàries. I l'Albae ens ha dut al temps en què el president Macià proclamà la República Catalana. Recordeu que podeu dedicar una cançó a qui més desitgeu, inclús a vosaltres mateixos. També podeu enviar les experiències que us pregunta l'Antonio. Envieu les vostres peticions al correu electrònic micaenmicairratia@gmail.com. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus i casalbilbao.cat. Esperem que us hagi resultat interessant i, si us plau, disculpeu-nos els errors. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dijous vinent. Ondo esanak hartu eta gaizki esanak barkatu. Ondo izan, urrengo ostegunean, egongo gara.
Ara amb força xiula el vent.